Al matí, amb Raquel García.
Bon dia, aquí la Beni, avui ens falta la Vidi, Vinci. Com estàs, tu?
Molt bé, encantada de retrobar-nos.
I amb el nostre creador, Ramiro Fernández, bon dia. Avui molt ben acompanyat perquè
bon dia.
Has vingut amb l'Òscar i la Blanca, els
sí,
teus gossets.
Amb la canalla.
Amb la canalla es porten
sí,
bé?
Sí, oi?
I tant, que els porten bé. I avui, doncs, com sempre, ja sabeu, doncs, que en aquesta secció doncs, també... Ens acompanya sempre doncs, un convidat no desconegut, perquè jo crec que qualsevol sabadellenc sabadellenca sap qui és de seguida que el sentim parlar, però vinga, va, Rocío, posa la capela i de seguida el presentem.
La cadira sorpresa.
Doncs avui, amb un llibreter amb una trajectòria de més de 40 anys. Jo crec que és d'una nissaga d'aquelles que ja porten a l'ADN la passió per la literatura. Joan Fàbregas, bon dia i benvingut al matí de Ràdio Sabadell.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs ara aquesta cadira sorpresa, Montse, avui de luxe, eh? També.
Com cada setmana,
com
perdona,
cada setmana,
la Marta Pontna, uau, la Laura Andrés, uau,
quin
el
nivell,
Joan,
eh?
Uau, sempre, sempre uau, perquè la gent de casa és uau, 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 eh? Això no, no, no oblidis.
I
no
segur
oblidis.
Que l'Òscar i la Blanca estan d'acord, no? Uau, uau,
uau, uau, uau. Sí. Avui ho fem així, uau, uau.
Aquest imperi és així una mica doncs, esbojarrat i a més és carnaval, eh? Que avui us heu lliurat de les perruques.
Ah. Estat el Ramiro no el veig amb una perruca de carnaval.
Aviam la tindré que portar perquè ja el plegador va sortint.
T'has disfressat mai per carnaval?
Quan era jovenet, sí.
De pinzell.
Bueno, de jovenet, per tal de fer amics, vam fer moltes tonteries.
Això sí.
Doncs avui, sí. En aquest imperi...
Per agradar.
Que trist, eh? Doncs hem de fer les coses per agradar-nos a nosaltres mateixos,
sí,
no a la resta.
Si volíem encaixar.
Sí, però la vida és complicada, eh?
Molt complicada, ho dic, però
tu
la teoria
sí,
és molt pràctica.
Tu, Joan,
no, jo no, és curiós.
No?
No.
Mai?
Ni per agradar.
És que... Esclar, jo,
ni per
que,
agradar, fixa't,
no,
eh?
Però és que jo, abans no existia el carnaval, quan jo era petit.
No?
No, perquè estava amb el franquisme i el franquisme no hi havia el carnaval.
Clar, perquè és una
fins,
festa
fins,
pagana, és veritat.
Fins que no es va morir el Franco, que això era l'any 75, que jo ja tenia 20 i tants anys, doncs no hi havia festa. Esclar. Per tant, per mi el carnaval...
I et va agafar de gran.
És que em va agafar de gran i no té massa
però
sentit.
Però 20 i pico encara et podries disfressar.
Sí, però és que després mira, ja em va tocar la mili i aquelles coses. Ja vaig anar disfressat un any i pico.
I tant.
Vull dir que no.
Com deia un xiste del Roto, que per carnaval és quan et treus la disfressa.
Exacte, sí.
És veritat, sí, sí. Les màscares no, que portem tots a vegades. Ah, perquè la llibreria també doncs, algú s'anima i es disfressa. Perquè
no,
moltes vegades no.
No, no.
Establiments
la veritat és que no, som aquest aspecte no som gaire animats. No.
Doncs vinga, va, que avui comencem, com sempre, doncs, a aquest imperi reflexionant sobre doncs, a la planificació, que jo crec que és un tema també fonamental, no? Verderi, tu ets molt de planificar
molt,
o no?
Molt, molt. Jo planifico a nivell diari,
sí?
El meu horari, de dilluns a diumenge, tot planificat, fins i tot amb mitja hores, eh? Coses de mitja hores, planifico molt. Després tinc la part aquesta de que pugui improvisar el que sigui, però planifico que de com m'agradaria a mi viure, no? Sobretot quin temps m'agradaria dedicar a la lectura, quin temps això, quin temps a l'altre. Després planifico molt amb la meva editora, si ens trobem, fem un dinar i ella sap que sóc una autora de dates, és a dir, l'1 de juny, perquè ella al principi deia... Pues cap allà a la tardor em passes el primer esborrany. No m'ho facis, això! Digue'm una data. Però jo necessito saber que l'1 de juny he de presentar una cosa.
És a dir, que et va bé tenir aquesta planificació, no?, per aconseguir els objectius que et marques.
I després, quan escric, també necessito saber on vaig, com, què passarà, i moure'm. No? Després hi ha una frase molt bonica de la Maria Mercè Marçal que diu «Val la pena sortir del camí per saber tornar-hi». Saps? O sigui, marxar a vegades una mica doncs una mica de disbauxa, una mica de carnaval, una mica d'anar a sopar i veure tu a mi. Però després el dilluns tornar...
De trencar la planificació, no?
El dilluns tornar a la rutina i, a més, no sé què pensareu, però penso que aquests caràcters nostres creatius, si no estem molt estructuradets i molt ordenats, ens xiflem per la via ràpida. O sigui, és una manera d'auto...
Controlar-te.
Sí, el Ramiro, si no pinta, diu que és un miserable. Explica tot el tema, explica.
Sí. Si no pinto, sóc un miserable. Bueno,
Però tu també necessites el teu or de la bicicleta.
Com si no tinguessis una manera de mirar les coses. Però no, jo no em planifico gens.
Clar, perquè és la teva vocació, és el teu estil de vida.
Ets
molt regular. T'agrada aquest ordre, aquesta planificació, com explicava?
M'agrada molt, però no ho aconsegueixo.
Llavors,
això és com els obsessionats de l'ordre, que es passen el dia ordenat perquè són desordenats. Doncs jo sóc un obsessionat per la planificació, però no ho aconsegueixo mai. Perquè llavors quan et poses a pintar, en el meu cas a pintar, no tens control del temps i tot, i se me'n va tot, en orris. I llavors dius, bueno, això ho haig de fer, però ja passa la cua, i bueno, és un desastre.
Si no, jo tampoc no sóc massa de planificar, eh? Que...
Tot i que suposo que per la teva feina és important tenir doncs, una planificació,
a veure, tenim
no?
Per... una planificació ja, diguem, estàndard, no? Que ja la, que ja la tens. Però realment això que fa la Montse de tenir-ho tan pautat, la veritat és que jo m'hi costa molt.
Jo sí que t'envejo, Montse.
Amb això sí, jo també, perquè llavors has de córrer, has d'improvisar. Però vaja...
I passen coses al davant que no haurien de passar, que llavors no t'atreveixis a dir que no, i ja la planificació s'esbotza tota.
Sí.
També és veritat.
I un altre tema, pels artistes i per personalitats també com el Ramiro i meva, aprendre a dir no.
Ah, sí, això és molt important.
Perquè no dius tot, diem que sí, i després...
És quasi impossible, ja ho he deixat per inútil.
I llavors ni la planificació serveix, perquè no arriben les hores del dia per aconseguir fer tantes coses.
És molt difícil. I dir no és molt complicat, perquè en la nostra vida hi ha una relació que es barreja lo personal amb lo professional.
Clar, perquè és vocacional.
Hi ha un tema de mà esquerra i això.
De vida.
És tan complicat tot. Que...
Sí, jo voldria fer un homenatge al Ramiro en aquest sentit, perquè és una persona que és tan generosa amb la ciutat. O sigui, l'Ali Sabadell fa el Sabadell de l'any. Surts amb l'honor de tenir una escultura tan valuosa del Ramiro, no? Tot això generosament per la ciutat. Quan el diari de Sabadell li ha demanat alguna cosa, sempre que és Sabadell, el Ramiro diu que sí. I això és una cosa que jo penso que ho hem de
posar en valor, no?
Sí,
Ramiro, ara estic pensant que et puc demanar.
No, però saps què passa?
És veritat, no li demanis que dirà que sí, no, perquè no. Si per tant si dius Sabadell, per ràdio Sabadell et dirà que sí.
No és per generositat, és perquè sents com un agraïment infinit. Quan algú... Tu pensa que si fas algo que ho fas perquè ho fas no buscant res, i a més et riuen les gràcies, o sigui que la gent t'ho valora, sents un agraïment tan gran que...
És una satisfacció, no? M'imagino, també.
Esclar. Et trobes amb això, no?
Clar, i a més...
No, és que és així,
És així.
La manera també de transformar i fer ciutat, no? També, doncs, amb aquesta implicació d'artistes i de la gent, no? Que desinteressadament moltes vegades, doncs, això no diu que no, i fa costat, i no? I engega projectes, col·labora, suma sinergies...
És que aquestes coses, si no es fan amb un fons de molta il·lusió i molta passió, no es podrien fer mai. Perquè seria molt costós i molt complicat, i això és un tema de passió, quasi bé, oi?
Clar, i tant.
Et posa a ballar i ja està, tu, mira, ja en parlarem. Llavors ho pagues car per una altra banda, també.
Mira, suposo que a la llar del llibre també, perquè vosaltres vau començar també, doncs això, no?, venent llibres, però ara fins i tot també teniu una editorial que també aposteu,
petita,
no?, petita, és igual, petita, però que aposteu per la gent de casa,
de casa, sí, també.
És impressionant.
És una manera també de fer ciutat i de col·laborar, doncs, amb aquesta cultura ciutadana que tanta falta ens fa.
També vull donar les gràcies al Joan, que igual que l'he donat abans, perquè són d'una generositat increïble amb tot el que fem per la ciutat. La setmana SBD d'autors locals, que aviam, són autors locals que a vegades no són gaire coneguts a la ciutat, però que tinguin l'oportunitat de poder vendre els seus llibres, encara que sigui un. I tu saps que li estàs demanant a la llibreria que estigui allà i que potser doncs, no li surten els números, parlem clars, eh?
No, la veritat és que no.
I allà estan perquè, bueno, un acte de presentació de llibres sense llibreria és un acte que queda desvirtuat, no?
Totalment.
I després, pels autors aquests, no? Que saps... No és, l'altre dia vam tenir la Marta Oriols allà, perquè volíem fer un homenatge a la sabadellenca, Marta Oriols, número 1. Allà teníem a la llar del llibre, que no és el mateix, ho sabem, haver d'agafar una persona com el Miquel a portar la caixa i estar allà, que no pas mentre tu vas treballant a la llibreria. És un esforç més. Però gràcies a aquesta generositat de la llibreria també podem fer molts actes de ciutat i la llibreria també. Quan ell diu estem al costat de la ciutat, per mi també és això.
Sí, i tant. Sí.
És que és això que deia el Ramiro, que no, o i tu també, que no saps dir que no, i te'n branques. I hi ha dies que hem de fer dos i tres coses d'aquestes a la mateixa hora.
Per això és important la planificació, per dir no, com encaixo, que, no, perquè, no, totes perquè, aquestes
perquè,
propostes.
Però és que se te'n va, perquè et ve un i et diu una cosa, dius que sí, l'altre et diu una altra cosa, també li dius que sí, i llavors et trobes a la mateixa hora, al mateix dia, en diverses...
Però afortunadament, gràcies doncs, a aquesta generositat, també doncs, aposteu, per exemple, bueno, per aquests autors locals. Nosaltres dilluns entrevistarem precisament doncs, a Albert Tolomé González, a Racons de Sabadell, que també doncs, és un recull de, doncs, això, de dibuixos, no?
Sí.
De la nostra ciutat.
Això és curiós, perquè és... una mica explico l'anècdota, no? Aquest senyor es veu que ell li agradava dibuixar des de petit, però va estar doncs, molts anys, fins ara en té 50 i pico, doncs, fins fa dos o tres anys que no havia dibuixat més, diguem, no? Des de l'escola, o feia alguna coseta, però... I em sembla que ens va explicar que per un Nadal o per les festes o per Reis, la seva dona li va regalar una caixa d'aquarel·les, i va començar a reprendre la seva afició. I es va dedicar a pintar pels carrers, i un dia que estava al carrer Sant Antoni, ens va pintar la façana de la botiga i va entrar dins i ens ho va ensenyar. I llavors vam dir, home, doncs no està malament fer... Perquè ara això se'n diu urban stretching.
Sí.
I, és una mica l'estil aquest que fa ell. I, home, no està malament, això podries fer, doncs, dels racons de la ciutat... I allò ho van anar fent i mira, i al final doncs, li vam publicar.
Doncs el dilluns el convidarem i en parlarem. Sí. Seguim doncs, avançant.
Escolta, i la mateixa Montse, que és escriptora i escriptora d'èxit, que podria estar tot el dia escrivint i el que està fent per la ciutat és molt.
Oh, clar.
Perquè s'està donant cada dia ara amb un escriptor, ara amb un pintor, ara que sí, el Benet Casablanques que vas fer totes les conferències del Benet. Sí, que el que estàs fent tu també per la ciutat és impressionant.
Gràcies.
I des de que hi és la Montse, apa, que no ha canviat.
Home, es fan coses.
No, molt, perquè has donat una empenta molt gran. Sobretot els que ens dediquem a això ens sentim molt, com es diu això, molt ben...
Acollits, sostinguts, no? Clar. Perquè és la seva... També no? Com a coordinadora de la capitalitat.
També és un privilegi. Gràcies, guapo. Però també és un privilegi perquè penseu que els autors estem molt acostumats a haver de gestionar la nostra carrera solitari. I mirar les llistes de vendes, estic al 3, estic al 5, o estic ara aquest, ja ha entrat aquest. I ens fa ser una mica competitius. Ves, a mi aquesta feina m'està donant l'oportunitat de canviar la competitivitat per l'admiració.
Que bonic, això.
I això és molt maco per mi. Sí. O sigui, llegir la Marta Oriols amb interès i dir, hòstia, que bé que escriu. O ara la Marta Ponou, que bé que publiqui aquest llibre. O, no sé, és una sensació molt bonica de dir, fem pinya, perquè estem aquí de passada i la vida és molt avorrida autogestionant-te.
Totalment. Sí. I que, a més, es tracta d'això, no?, de sumar. I la veu, no?, la manera de narrar les històries de la Marta és molt diferent a la teva, no? I al final, doncs, és això. És, doncs, sumar aliances. Intentar treure aquest mite, no?, de que s'ha de dir que cadascú va per ell, i sobretot si volem aconseguir ser aquesta capitalitat, doncs, demostrar això.
De totes maneres, en el món de la creació, normalment tothom va per ell, A tot, a Sabadell i tot arreu.
Però hem d'intentar canviar, aquesta mirada.
Sí. És que un autor que no tingui interès pels altres també acaba vivint amb la seva torre d'ivori i tampoc acaba sent gaire interessant, perquè és molt autorreferencial, tampoc s'alimenta, tampoc s'enriqueix. No? Té una vivència, i aquest culte al lloc, que també és un altre tema que hauríem de parlar, el culte al jo de la nostra societat és molt interessant també.
Aquest me l'apunto per Facebook, la propera setmana. Aquest la, el vull.
El llibre de la teva cara.
És un bon tema.
És un molt bon tema. Seguim avançant, perquè mira, doncs ara també donarem veu a un altre escriptor i periodista sabadellenc, que també ens farà reflexionar. És el Blai Felip Palau, que també doncs, recordem, és l'autor de No et facis il·lusions, editat per Columna, i doncs, també vol reflexionar sobre la planificació.
Us parlaré de quin és el meu procés creatiu com a autor de relats. La primera cosa que em ve al cap ha de ser una idea que puc obtenir de la lectura d'un llibre, d'una conversa escoltada al mercat, per exemple, o d'una situació al carrer o en algun altre lloc, una persona adormida en el tren o una noia que s'està arreglant perquè doncs, no ha tingut temps de fer-ho a casa, no? I llavors a partir d'aquí puc intentar imaginar què és el que ha passat. També pot ser que la idea em vingui de les característiques físiques o del comportament estrany d'algú. I de vegades també pot ser una frase que em ve al cap i que a partir d'aquí, que jo considero que és una frase bona, començo a estirar del fil. Si la frase crec que és realment bona, me l'apunto en una llibreteta que sempre m'acompanya perquè no se m'escapi i a partir d'aquí desenvolupo tot el text. Aleshores, la idea em comença a bullir dins del cap durant dies, fins i tot setmanes, tant si he començat a escriure com si no ho he començat a fer. És a dir, que el relat sempre te l'endús al damunt com si fos una motxilla instal·lada al cervell. Com hi poso, sempre necessito escriure primer a mà, en una llibreteta especial, de fulls blancs, i amb un bolígraf de punta molt fina perquè faig la lletra molt petita. Això és imprescindible. Imprescindible. L'inici del relat sempre el faig així, a mà, i el treballo moltíssim perquè ha de ser un enxampis on de veritat xuclis en el lector i te l'enduguis perquè ja no t'abandoni. Si tinc clar com l'acabaré, també ho escric en aquesta llibreta i faig sempre una mena de punts, com si fos un guió a mà, per marcar la columna vertebral del que vull dir, de les coses que han de passar fins a arribar al final. També és aquí on penso si ha de ser noi o noia, el protagonista, si l'ha de fer en primera o tercera persona, en segona però molt poques vegades, i els noms. Segons quin tipus de relat sigui, necessito inventar-me els noms dels protagonistes. Jo què sé, dir-li Trímida, Malèncula, Filòstof, Permetel... I aleshores és quan començo a treballar amb l'ordinador, un cop tinc aquesta base. Copio el que he escrit a la llibreta, però molt poques vegades és una còpia exacta. Ja començo a canviar coses així que escric amb l'ordinador. Menys en el cas de que la frase inicial sigui realment bona i sigui la que, diguem-ne, determina l'inici del text de manera impecable, no? També passa que alguns dels punts del mini guió me'l salti i em faci de nous així que vagi escrivint i que no havia pensat. Això és freqüent perquè mentre escriu se t'acudeixen noves idees. Després ho repassaré mil vegades i deixaré descansar el conte uns dies, unes setmanes, fins que el torno a agafar. El torno a mirar i el remiro i el toco i el retoco gairebé fins a l'infinit, perquè sempre hi veus alguna cosa a millorar.
Ah, certament m'ha encantat la descripció, és gairebé que ens ha fet un curs d'escriptura, des de com imagina fins com al final acaba executant, no?, aquesta història. Suposo que també és molt important doncs, això com explicava, no?, a l'hora de planificar, fins i tot de visualitzar els noms dels personatges, la història.
És molt metòdic, oi?
Molt.
Sí. Tu ets tan metòdica, també, Montse?
Jo, hi ha gent que té la mirada més a fora i hi ha gent que té la mirada més endins. Jo sempre tinc la mirada més endins. És a dir, jo si veig una persona rara a l'autobús no penso què li ha passat. Jo em pregunto, no sé, què sentiria si em passés això? Això sí que em passa, no? Intento tenir la mirada interna. Però jo crec que tot és interessant.
Molt, molt. Cadascú troba la inspiració, no?
I també dic que el 27 de març presentaré el llibre del Blai Felip al Museu d'Art, amb la col·laboració de la Llar del Llibre. Per tant, apunta-t'ho també de...
El convidarem, també, perquè ens expliqui, perquè segur que serà interessant.
Sí, ens van sempre estar present. I tu també, vosaltres també sou tan metòdics o què?
Sí, jo crec que sí.
Sí, no?
Amb la meva feina, moltíssim.
Sí, però tu ets obsessiu, clar.
Sí, sí, sí.
Jo tinc la dualitat de la feina, sí, i en canvi la vida personal és com saps. Gens, perquè clar, m'imagino que també centro més els esforços perquè em necessito, per també el tipus de programa, fer dues hores de directe o més de dues hores cada dia, o ets una mica planificadora per veure doncs, el que faràs o si no...
Tot guionitzat, eh? O sigui, tot guionitzat?
No.
No?
No, no, no. De fet, per exemple, aquesta secció sí, perquè si no la Rocío es perdria amb les trucades, mm-hmm. les notes de veu, però ja has vist que tinc el guió i ni el vaig llegint. És una mica també depèn,
un guió,
no?
Eh?
La conversa. A mi em crea aquesta seguretat també tenir el guió. O si fas una entrevista com la que acabem de fer, el David Serrano, per exemple, no portava guió, però m'havia llegit el llibre.
Clar.
Llavors no necessitava guió perquè ja tenia el
això
contingut.
Això sí que ho tens, llegir-te sempre els llibres. Això
sí,
sempre
això
intentes,
per mi és fonamental. I si no, aviso a l'escriptor. No he tingut temps, no me l'he acabat de llegir. Uh-huh. Però sí, crec que com a periodista el meu treball és aquest, documentar-me, no? I no puc fer-ho tant com voldria moltes vegades, perquè, clar, ens falten hores al dia, no?, per doncs, aconseguir-ho. Però la planificació sí que és important. Seguim amb més veus, també amb la Big Mama Montse, que també ens farà reflexionar.
Hola, bon dia tingueu, amigues i amics del Beni, Bidi, Bici, de Ràdio Sabadell. Avui us explicaré el meu cas de que m'agrada molt planificar, m'agrada preparar-me, m'agrada organitzar, m'agrada coordinar, m'agrada estar al cas dels detalls, de tot el que es pugui preveure a l'hora de fer doncs, una gravació, per exemple, o una organització d'un concert. I després, quan passen les coses, la música, sí que m'agrada que hi hagi llibertat i que hi hagi improvisació i que sorgeixin i flueixin doncs, les coses entre els músics, entre els que estem allà, però sí que m'agrada molt abans doncs, fer com un programa, una escaleta, pensar-m'ho bé, què farà falta. Tot això doncs, m'agrada tenir molt controlat. I fins i tot us diria que si passa alguna cosa d'aquestes que són una mica inesperades, doncs a vegades em poso bastant nerviosa. Però que, en canvi, quan és un desastre total, també tinc una capacitat resolutiva molt gran. No sé, a vegades que ha passat allò, una cosa que tot està desmuntat de dalt a baix, doncs ràpidament el meu cervell reptilià es posa en modus on i rem una sang freda, ho trec tot endavant i apa, llavors ja faig el que sigui, em poso a plorar o el que sigui, però bé, aquesta és la meva manera de preparar les coses, no sé si té a veure amb una mica de toc que tinc o alguna cosa, d'aquestes coses que sóc una persona bastant endreçadeta. Bé, ja que estem planificant, m'agradaria dir-vos que el dia 24 de març venim a tocar amb la Sister Marion a la Cava Urpí d'aquí de Sabadell i que sisplau, doncs que encara teniu temps per planificar-vos, per preparar-vos, per comprar l'entrada. No ens deixeu soles, que és el mes de la dona treballadora, hem de celebrar-ho. Veniu a veure'm, va. Vinga, doncs que tingueu un bon dia, adéu-siau.
Vinga, que ens ha avisat amb temps,
tant,
ens hem de planificar,
allà, eh?
Podríem anar-hi tots, no?
Sí.
El 24 de març a la Cava Urpí,
sí,
doncs a veure en directe la Big Mama.
Sí. Home, a més amb la Sister Marion, que uh-huh. és una passada tocant el piano, no sé si l'heu vista. Allò, quan va venir la setmana SBD va fer sí. aquell especial de la Pilar Cabot poètic, però l'has vist en la versió més jazzística, uh-huh. és la gran veu del jazz i no ens la podem perdre.
Doncs ja tenim aquesta cita i m'ha agradat molt també doncs, això, com explicava el seu procés.
Sí, després ja ploraré,
és veritat.
La vida del cervell reptilià. Això és una mala tècnica per viure. Tu d'entrada el reptilià, després,
sí, ja
després ploraràs a que siguin llàgrimes de cocodril.
Exacte, i no passa res.
Això és el que en diem a l'ofici,
sí,
que és molt important a la nostra feina. Si no tens ofici, no sorteges aquests accidents.
Sí, sí. Clar.
I és vital. I és clar, jo també penso com la Big Mama que per poder volar has de tenir controlats, diríem, tots els detalls, perquè si no, en el moment que estàs volant, pam, et trobes amb un entrebanc.
Clar.
I ja se't talla tot. I llavors, és clar, els que ens dediquem a això, per això el mètode és tan important. Per
sí,
tenir-ho tot, més, almenys les coses que puguis controlades, i llavors et permet volar, no?
Evidentment, és que si
sí.
tens aquella feina controlada, no?
Sí.
Al final, després
sí.
pot ser flexible, però has de tenir la feina prèvia,
no? En el nostre
no?
cas, el que tenim és una rutina diària,
sí.
que em pots dir planificació, em pots dir el que vulguis, però realment és una rutina diària, que aquesta sí que no te la pots saltar. I llavors venen els imprevistos, que llavors els has de
d'anar sortejant com pots.
Sí,
quin és l'imprevist
pots,
més
no?
fort que has tingut a la llibreria amb 40 anys, allò que dius, hòstia, Avui, moment cervell reptilià, que diria la Big Mama.
Doncs, mira, una vegada, quan estàvem aquí a la botiga del passeig, que ens va caure el sostre de dins perquè va haver-hi una fuita d'aigua.
Ostres!
I va caure el sostre, però literalment, hòstia. I ens va enganxar. Hi havia el meu fill allà, pobret, i va quedar... Bueno, per sort no li va caure per res sort, que li fes mal, no?
Però guix.
Guix, i va quedar blanc i tot ple d'aigua i ple de...
I els llibres,
els llibres llançats, evidentment. Però sí, sí, això va ser una cosa. I després altres coses curioses, que, per exemple, algunes vegades, ara fa temps que no ens passa, però algunes vegades venia gent esbroncant-se perquè teníem segons quin tipus de llibre a l'aparador. I hem rebut cartes també amenaçadores. Sí, quan hi havia doncs, diaris, abans que hi havia doncs, els diaris l'Alcázar i aquests diaris així, nosaltres teníem un quiosc i teníem tots els diaris.
Clar, tots.
Tots. Vull dir,
democràcia és això.
Nosaltres no som
tots.
Ningú per jutjar què has de comprar tu i què ha de comprar l'altre. No? Per tant, hi havíem rebut cartes amenaçadores, sí, sí, d'un sentit i de l'altre. I lo de la perdó sí que havia passat molt freqüentment, fa uns quants anys, ara, dic, ara, mm-hmm. ara fa temps que no. Però no sé, al principi, perquè hi havia una portada que sortia un pit, per exemple, vaja, ens van dir de tot menys guapos, eh?
Mm-hmm. Encara
sí.
Passa,
sí,
això.
Sí.
Però com si fos... La gent és amb això,
trist,
és ignorant i dogmàtica, no? Perquè dius, és una llibreria, ha de vendre tots els llibres, ha d'agafar... Mm-hmm. Estem en democràcia, això s'ha publicat...
Clar,
jo sempre dic que tu pots tenir la teva ideologia i el que tu vulguis, però a fora.
Clar.
A dins... Jo no sóc capaç de jutjar a ningú, cada un és lliure de pensar el que sigui, mentre sigui un pensament, diguem...
Bueno, si et demanen el Kama Sutra, et demanen el Kama Sutra, si et demanen la Bíblia, et demanen la Bíblia.
Exacte, jo no sóc ningú per jutjar aquest senyor que li agradi més una cosa.
Si no fas una llibreria catòlica o el que sigui...
Exacte, si no t'especialitzes.
I a casa és un espai de llibertat, i l'altre dia, per exemple, ara que dèiem això, hi va haver-hi un acte que parlava de... eren unes catedràtiques de la universitat que parlaven sobre
la transsexualitat.
Llavors hi va haver-hi un grup de gent doncs, que es van posar a cridar i a manifestar-se molt bé.
De transfòbia, no?
Clar, a casa nostra és un espai de llibertat i els hi vam oferir, escolta'm, si vosaltres voleu posar les vostres tesis, vingueu aquí i les expliqueu lliurement, però si aquestes persones expliquen les seves tesis, doncs heu de respectar l'espai. Sí. Si no us agrada, doncs escolta, no escolteu o te'n vas, però posar-te a cridar i a fer cacau per allà, doncs...
És terrible.
Sí.
Sí, sí, això és fabulós.
Però demostra, també, doncs, aquesta societat, que a vegades sí. Doncs, no ens agrada escoltar.
Però no sempre passa, no? Això, perquè jo ara tinc entès que hi ha un llibre que es diu L'Andorrà, que tu deus conèixer,
sí, sí, sí.
Que està prohibit a Andorra.
Sí.
Expliqueu-me aquesta història.
Perquè és un llibre que tu deus conèixer molt bé, però...
No és que no l'he llegit.
Tinc referències
sí,
molt
sí.
gracioses.
L'hem tingut, o no sé si el tenim ara.
Però per què està prohibit? Suposo
perquè
que és molt crític, no?
Parla de la història com Andorra s'ha enriquit.
I que s'ha enriquit de mala manera.
I s'ha enriquit d'una manera supertèrbola perquè ve de la Guerra Mundial, com portaven els jueus, i es veu que els hi fotien tot. Bueno, extraperlo les fortunes dels banquers andorrans.
Sí,
total,
sí, contraban i tot
això. Ho explica
això.
Segurament és tot veritat, I fins al punt que els andorrans l'han prohibit,
sí.
Tu.
Sí, sí.
És que Andorra...
Això no ho sabia, aquest detall.
Andorra...
Sí, sí.
És molt graciós, Andorra, perquè jo me'n recordo que vaig a Andorra i tothom, les farmacèutiques, portaven una pulsera enigmàtica.
Sí.
I jo pensava, aquesta pulsera, i mira que no sóc gens esotèrica jo, no? Però a les farmàcies, més tothom, però és com una comunitat que va a la una, a fer els calés.
Sí.
I al final li preguntem, aquesta pulsera, diu, mira, noia, hem investigat molt, treu les migranyes, els mals de cap, les grips, les hemorroides, els mals de panxa, i vam sortir amb 600 euros nenos amb la pulsera.
600 euros valia?
Bueno, 300 euros cada pulsera.
Ah, què dius,
ara. Sí, sí. I quan vam arribar a Sabella vam pensar, però ja com hem caigut en aquest encanteri general.
Això, això són les muntanyes que l'envolten, que creen aquest...
Però és que anaven a la una, Joan, anaven a la una. Doncs a mi, o sigui, tu arribes a Sabadell i tots portem un barret vermell de punxo. Al final dius, com és que anem amb el barret vermell? Ui, aquest barret vermell!
I te l'acabes posant.
Allà on fuera. Surs tot
amb el barret vermell.
Com és allà d'allà on fueres amb lo que vieres, no?
Són boníssims, vés pensar, són l'empresa S.A. més bona del món, van tots a la una.
Però m'imagino que les migranyes no van marxar ni res, no? Mare meva, és que mira que som innocents, a vegades.
Ara que dius d'Andorra, saps què em va recordar Andorra? Ahir o abans d'ahir, fa un parell de dies, vaig anar a dinar amb uns amics i saps què eren els plats?
Què?
De Duralex, d'aquell d'Andorra.
Aquell, oh, Duralex!
Aquell morat.
Transparent.
Aquell carbassó marronós.
Sí, no? Que no es trenquen, no? Que tenia les àvies i besaves. No
ens va recordar, ens va recordar els viatges d'Andorra a buscar la vaixella.
Boníssim. Sí, sí, sí. Seguim viatjant, perquè tenim doncs, a una escriptora, una activista, ah, sí, també feminista, ara que parlàvem, que no ens deixarà indiferents. És que ha fet tants llibres, més de 80 títols publicats. Nosaltres volem saludar doncs, a aquesta escriptora amb lletres també majúscules. Gemma Lienas, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Que has sortit de la reunió per atendre'ns, eh? Una abraçada, Gemma.
Gràcies, gràcies per convidar-me. Estic molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Clar, has hagut de sortir de la reunió perquè no havies planificat que tenies...
Sí, que ho teníem planificat,
sí. Ens hem endarrerit, no?
Ha planificat sortir de la reunió.
No. Sí que ho tenia planificat. És a dir, el problema és que jo tenia la reunió abans que vosaltres em demanéssiu que estés aquí avui amb vosaltres. I, per tant, ja vaig avisar que sortiria un moment de la reunió. O sigui que no és que no hagués planificat la reunió, és que no us havia planificat a vosaltres quan vam trucar.
És que fem masses coses, que abans també parlàvem en relació amb aquest tema, que a vegades no, ens costa dir que no i després és molt difícil, no? Doncs mantenir tanta activitat frenètica en el dia a dia.
A mi em costa moltíssim dir que no. I més a una cosa que me la demaneu vosaltres, que me la demana la Montse.
Que
bonic. És que no li puc dir que no a la Montse, me l'estimo molt.
Gràcies, jo també, igualment, t'estimo molt.
Fa molt que no ens veiem, Montse.
Ara perquè estàs on fa i amb tant... No, però ja ho farem, ja ens veurem, per Sant Jordi com a mínim.
Molt bé.
Un petó.
Gemma, explica'ns en el teu cas també, que avui reflexionem sobre el tema de la planificació, en el teu cas t'agrada també intentar doncs, planificar, estructurar...
Les llibretes.
Sí, tens unes llibretes, diu la Montse.
Sí, tinc unes llibretes, moltes en tinc ja, perquè com que escric molts llibres, tinc moltes llibretes, són totes llibretes grans, molt boniques, de fulls blancs sense marcar, i aquí és on planifico les novel·les. És a dir, jo, quan tinc una idea, primer no faig res. Deixo que la idea em suri pel cap i que el meu cervell inconscient em vagi proporcionant idees. I quan tinc una certa, diria, no és ben bé una idea de per on anirà, però més o menys començo a tenir clar per on anirà, perquè tinc 4 o 5 idees que es poden ja travar les unes amb les altres, i sobretot perquè he vist el final de la història. Jo no puc començar a escriure una novel·la si no tinc el final. Quan tinc això, 4 o 5 idees travades, i al final, aleshores em poso a planificar. I per mi planificar vol dir moltes coses, vol dir dedicar unes pàgines de la llibreta als personatges, i en aquestes pàgines faig una fitxa per cada personatge. Clar, a mesura que m'invento els personatges, vaig veient coses, vaig veient connexions... No som mai... O sigui, ja us ho explico ordenadament perquè si no s'entendria, però no treballo així ordenadament perquè dedico unes pàgines als personatges, unes altres al temps, a la línia del temps, com serà cronològicament aquesta història, encara que després no l'ordeni igual, però primer necessito la cronologia. I si són 3 històries que es creuen, necessito la cronologia de totes 3. Després necessito treballar els llocs, és a dir, on passarà la història... I finalment necessito els esdeveniments que passaran. Quan tinc tot això bastant treballat és com vaig desenvolupant l'argument i el vaig escrivint, l'argument. Sobretot, m'és molt interessant a mi preparar tot això. Bueno, primera, perquè per mi els personatges són molt importants. Les meves novel·les es basen sobretot en la psicologia dels personatges i, per tant, la història anirà cap a un costat o cap a un altre en funció de com són els personatges. I això és molt important per mi i per això els dedico aquesta fitxa tan exhaustiva on explico com són físicament, que és el menys important per mi pràcticament, com són psicològicament, que per mi això és molt important, i a més com són psicològicament quan estan relaxats, quan estan enfadats, quan estan angoixats, etc. I després com és l'entorn del personatge, és a dir, amb qui viu, a què es dedica, quin és el seu entorn, quines coses li agraden. I amb tot això de cada personatge, és clar, el fet d'anar creant la vida de cada personatge et va proporcionant moltes idees. Quan tinc tot això, que us dic, que sé exactament on viuen o per on es mouen, com és la línia de temps i sobretot com seran els esdeveniments o molts dels esdeveniments, començo a escriure l'argument, que ja us dic que sobretot és important en novel·les que no són cronològiques o en novel·les que tenen tres línies argumentals, per exemple, perquè he de pensar cada línia argumental i en quin moment es creuarà. Per tant, tot això també ho escric. De fet, l'argument abans d'escriure'l el tinc a base de paperets. Tinc uns papers on hi poso cada idea que tinc, que és una escena. I aquesta escena pot estar escrita amb una paraula o amb una frase. Quan tinc tots aquests paperets abans de posar-me a escriure l'argument, els ordeno i penso com voldria explicar-ho això, des de quin punt de vista, amb quin ordre, si començant pel final, començant pel començament, i tot això ho vaig movent els papers fins que tinc configurada la història, és a dir, fins que tinc una mena de puzzle que és la meva història. I aquí és on començo a escriure el resum de l'argument. I després ja començo a escriure amb l'ordinador la novel·la. No sé si ha quedat clar el que
he explicat. Ha quedat claríssim i quina capacitat per molt. Estructurar, per anar doncs, a creant i donant forma a aquesta història.
I a més, amb llàstima, espero que un dia ho faci, de que poguéssim veure aquestes llibretes o que les publiqués, perquè sabeu aquells quaderns de viatges meravellosos, amb croquis, amb engany... O sigui, són tot...
Els estic visualitzant,
són tan bonics...
Amb aquesta descripció, m'imagino.
No sé si és que són allò que... Ella ho ensenya, diferents colors, tot. Té unes llibretes que espero que un dia d'alguna manera les publiquis perquè elles mateixes són una obra artística, eh? T'ho dic en
totalment,
sèrio.
Totalment, n'estic convençuda.
Són boniques perquè tenen fotografies, clar, jo els hi poso una fotografia clar. En el meu personatge, a cada personatge, que no és un personatge que existeix, però busco una fotografia que s'assembli al personatge que jo tinc al cap. I, per tant, a la majoria de les meves novel·les hi ha... Sí. Els personatges tenen una correspondència amb algú de la realitat, que de vegades és algú que no conec perquè he trobat per internet.
Totalment, però clar que així també doncs, els vas visualitzant. Gemma, exacte. Una abraçada gegant, esperem doncs, això que algun dia comparteixis aquestes obres d'art,
Gemma,
aquestes creacions.
Sí. Deus estar molt temps no preparant tots aquests croquis? Quant temps estàs amb tot això?
Mira, jo calculo que per cada novel·la que escric passo un terç del temps preparant, un terç escrivint i un terç corregint.
Sí, sí, sí.
Imagina't la feinada. Sí, sí, sí. Doncs una abraçada, et deixem, perquè encara hem de parlar i conversar també amb el regidor per veure quines són les prescripcions per aquest cap de setmana. Que vagi molt bé.
Un petó molt fort.
I fins la propera.
Adéu.
Adéu.
És molt interessant, jo crec que avui també doncs, la secció, com sempre, per veure com funciona també el cap de les persones creatives, sigui doncs, això, els escriptors, els pintors... clar, en el vostre cas, per exemple, Ramiro,
sí.
Com ara ell explicava, no? Que construeix o que quan té al final sí, llavors ja pensa en tota la construcció amb els personatges, en el teu cas com ho fas?
Sí, és
també?
Bastant semblant perquè és molt metòdic també. Primer, hi ha unes idees que les hi dones forma a través d'uns dibuixets, que són quasi bé uns dibuixets insignificants, però que allà hi és tot, absolutament.
Els ninotets, els famosos
ninotets.
Clar,
si són persones, sí. I llavors, un cop ja visualitzes la idea, llavors fas una... En el meu cas, faig un estudi de color. I un cop tens l'estudi de color, i en aquest estudi de color el fas en petit, però pensant en gran ja. O sigui que allà intentes detectar tots els problemes amb els que et trobaràs quan pintis en gran. I quan ja tens tot això ben... Jo, quan ho tinc ben assimilat i tot, m'aboco en el gran. I normalment em surt molt ràpid i molt bé, perquè ja he fet tota la feina abans. I és com la manera que et surti, diríem, amb naturalitat.
Això dels ninotets és una persona molt ignorant, que un dia li va dir, bueno, tu no costa gaire el que fas ninotets.
I tenia una
persona de la
seva coneixença...
Sí, que feia ninotets. I a vegades per d'allò li dic, sí, els teus ninotets, però ja ens entenem el que volem dir.
La ignorància, a vegades sí, la ignorància, ens hauríem
sí.
de...
Cap problema.
Sí, però... Pues
de callar més que parlar. Doncs donem sí. veu també doncs, al regidor de Cultura, Carles de la Rosa, perquè aquest cap de setmana m'imagino que el Carnaval serà doncs, l'acte central, però hi ha també altres propostes. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, com sempre, reflexionant, pensant i sumant veus interessants en aquest imperi de la cultura.
Sí, ja us he escoltat, ja.
T'ha agradat o què? T'ha agradat,
sí, sí,
Carles? I què opines tu de la planificació?
Home, jo penso que, almenys en el meu àmbit, en dramatúrgia, és bàsica, perquè si no escriure a raig és molt, molt perillós. Jo soc d'escaletes, de bíblies, de situar les coses en estructures, galeries de personatges, tot molt, molt planificat, i després, a partir d'aquí, que la inspiració t'agafi treballant.
Exacte. Doncs, i això, pel que fa a les prescripcions, que ens porta la
doncs,
ciutat?
Veure, aquest cap de setmana, brutal. Els carnestoltes, carnavals que hi ha a tots els barris, no els anomenaré tots perquè bueno, són...
No, a més
són
a més, ara venen, a partir de les 12 ve el Joan Carles Cosidor i ens farà també, doncs, ens desgranarà totes les activitats del carnaval, així que no et preocupis, clar, que els oients els informarem.
Perfecte, tenim el que organitza Disbauxa, que és el carnaval, diguéssim, de la ciutat, que ens explicaran ara ells, però també és que la barriada acostuma a fer-ne també un, i per tant hi ha moltíssimes activitats simultànies que estan passant a la ciutat. Jo recomano, com sempre, sincronitzats. Tenim un destacat, que és Carnestoltes, i en allà s'ha explicat sí. tot el que passa, tant a nivell de barris, d'associacions de veïns, com a nivell d'entitats, com a nivell de el que és la Carnestoltes de la ciutat. Per tant, així ningú es perd res.
Exacte.
Després, en l'altra resta de propostes que tenim d'activitat cultural, doncs clar, evidentment, va a Butterfly, està a la Faràndula, amb entrades pràcticament exaurides, interessantíssim el que està passant allà, jo vaig anar a veure l'altre dia superbé. El tema de també les sis sonates sí. i partides de Bach, que és una conferència que es fa avui a Museu d'Història, superinteressant. Llavors, no ens podem perdre... Una novetat és que el Teatre Arlequí, que va haver de tancar perquè no bueno, tenia els seus problemes personals en aquests moments, ara s'està exhibint, ha començat en l'alternativa, alguns diumenges al matí ha fet Titelles. Per tant, la ciutat de Sabadell recupera Titelles, que és un tema que a nivell cultural era una llàstima que havíem perdut. Uh-huh. Doncs molt bona notícia, i tant que sí. Tenim el So de la Música, que ja s'ha estrenat a Sant Vicenç. Penso que també en aquest sentit és un musical que, el que veig, tothom està rebent-ho amb molt bona acollida. Sí. Els Parapamonos, que no ens en oblidem, que segueixen el seu curs, totes les monades que s'estan fent. I després també tenim, aquest cap de setmana s'estrena el Red Pontiac, al Teatre de la Bàscula. Per tant, també molt important que no ens perdem aquesta escena, que també un Duel de Titanes escènic, molt, molt interessant, acaba en funcions Mamma Mia, també a l'alternativa. I hi ha moltes altres propostes que penso que molt millor que el de sempre, sincronitzats i no perdre res.
Exacte, i així no ens perdrem detall. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, Carles, fins ara.
Gràcies, bon dia, fins ara. Adéu.
Nosaltres acabem aquest imperi, però també doncs, el Joan volia afegir res, doncs, alguna dada, alguna cita d'aquelles ineludibles que doncs, ara...
De les properes activitats, que n'hi ha moltíssimes, i per exemple tenim l'Alejandro Palomas.
Sí.
I tenim...
Bueno, demà dissabte tenim una activitat infantil que és del Marcesc a l'Avert. Uh-huh. Llavors, el dimarts, dia 21, ve el Marc Artigau, amb un llibre que es diu Aurora. Uh-huh. El dimecres 22 ve
el David Serrano. Amb Jet Dadne, que l'hem entrevistat avui, podeu recuperar l'entrevista.
I llavors, l'altre dimarts, el dia 28... ve un autor a presentar el seu llibre que es diu Teodor de Mas i Valls, un llibre que es diu Fer diners.
I doncs també emplacem els nostres oients que busquin a les xarxes.
I la Care Santos ve el dia 2 de març.
I la presenta la Barderieta.
I la presenta la Barderi.
Doncs aquí... Són
dues dones molt potents i molt maques les totes dues.
Doncs teniu aquestes opcions.
I etcètera,
i moltes més. És que tenim ja els companys informatius, ens passem del temps i avui dia amb les xarxes socials que googlegin i que busquin a l'agenda de la llar del llibre, que sempre també vull d'activitats. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 15 dies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.